Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Reprenem el Sant Cugat a fons quan són les 10 i 8 minuts d'aquest dilluns 8 d'octubre i ho fem rebent a un dels convidats que ens visitarà cada setmana, un dels nostres col·laboradors, el Lluís Cabal. Molt benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Avui, desgraciadament ho fem, ens agradaria rebre't en notícies més alegres, ho fem amb una notícia trista i és que dissabte ens vam llevar amb aquesta notícia de la mort de Montserrat Caballé.
Sí, noi, una notícia inesperada i certament trista. Teníem pensat avui un altre programa, però evidentment noblesa obliga i penso que un personatge de la talla de Montserrat Caballé es mereix que li dediquem el nostre espai d'avui.
És una de les catalanes universals, realment.
De les catalanes més universals i de les artistes que jo penso que més completes que ha donat el país. Si et sembla, jo em sembla que la millor manera de parlar de Montserrat Caballé és sentint-la ella mateixa. Això és la famosa ària Casta Diva de Bellini, de Norma de Bellini. Els oients ja ho saben, jo sóc un defensor de les gravacions en directe. Aquesta és una gravació de Turí, no recordo l'any, però és gravat en directe al Teatre Regio de Turí, d'aquesta magnífica ària. Una ària un dels més clars exemples del que és el bel canto. No? El bel canto és... En realitat vol dir cantar bonic, el cant bonic, i el bel canto és aquesta corrent del primer terç del segle XIX, sobretot representada per Rossini, Bellini i Donizetti, en el qual la línia del cant és sempre busca aquest cant bonic. Molt sovint no explica gaires coses, el text no explica molt, sí que explica emocions, però no explica molta acció, però sempre és molt important la línia del cant que sigui bonic, que estigui ben ornamentat, ben cantat, i en això, evidentment, Montserrat Caballé era una mestra, no? en aquesta manera d'articular aquest bel canto. Escolteu, ja veuràs. S'ha parlat molt de les qualitats tècniques de Montserrat Caballé, no? Però jo penso que la tècnica no és un fi, sinó que és un mitjà. I està clar que ella tenia un domini tremendo del que en cant es diu el fiato, que no és ni més ni menys que la respiració, no? Per un cantant, saber administrar l'aire, el que necessita per cantar i quan ha de respirar és vital. I amb això, Montserrat Caballé ho dominava. Si no, escolteu realment les frases de la llargada que ella es permet i lo poc que respira.
Mm-hmm.
Bé, què hem de dir?
L'hem deixat acabar perquè...
L'hem deixat acabar, estàvem aquí tots embadalins i extasiats, escoltant. Res, o sigui, és que... Quan un en sap, en sap, no?
Jo, Lluís, ja t'ho avanço ara, el primer dia de temporada, no en tinc ni idea de música clàssica, però el que sí que et puc dir és que aquesta peça que hem escoltat transmetia alguna cosa.
És que jo penso que és això. Moltes vegades ens perdem en disquisicions tècniques, i jo repeteixo, la tècnica és un vehicle per arribar a quelcom, i en música aquest quelcom és transmetre emocions, no? La tècnica s'ha dominat, però amb la tècnica no n'hi ha prou. També s'ha parlat molt de que Montserrat Caballé tenia una veu privilegiada, i és veritat, però una veu és un instrument, no? I un instrument no sona sol, entens? Jo, que sóc instrumentista de corda, jo ho sé, això. O sigui, tu pots tenir un Stradivarius, però l'Stradivarius sobre la taula no sona. Algú l'ha de fer sonar. I algú ha de tenir aquesta tècnica per fer-la sonar. I amb la veu passa el mateix, la veu és un instrument. Llavors, quan un té una veu privilegiada, això no és garantia de saber cantar. Saber cantar és una altra cosa, és dominar una tècnica i dominar aquell, i saber poder dominar aquell instrument, no? Per això jo penso que el que diem, no? O sigui, a darrere de tot això que estem sentint, tu que dius que això transmet algú, aquí hi ha no hores, no, aquí hi ha anys d'esforç, de constància diària. Mira, seguirem parlant, però escoltarem el següent track, perquè si no, com sempre, se'ns farà tard. Això és una altra àrea molt... Bé, he de dir que m'ha costat molt poder triar les músiques per avui, perquè en tan poc temps poder...
T'hauríem triar... donat una hora avui, eh?
Avui hauria necessitat una setmana sencera, no? Llavors m'ha ajudat molt aquí el meu amic Albert Valero, que m'ha ajudat a triar peces significatives perquè poguessin... una mica copsar el que volem explicar. Això és una àrea d'Adriana Lecouvreur de Xilea. També és una versió en directe de Tòquio de l'any 76. És una de les peces que més havia cantat Montserrat Caballé. Montserrat Caballé havia nascut el 1933 al barri de Gràcia, de Barcelona, en una família, bueno, una família de classe mitjana, però que per les vicissituds de la Guerra Civil va quedar molt empobrida. Un pare, pel que expliquen, bueno, que amb problemes de salut, que sovint caia malalt, i ella era una noia, doncs, que va compaginar els estudis amb la feina. En un moment donat de la seva vida, doncs, van contactar la família amb una família del cercle del Liceu, una família d'industrials tèxtils, que era la família Bertran, per veure si podia patrocinar la carrera de la noia, perquè la família no podia pagar. I això es feia molt a l'època, eh? Hi havia mecenes en aquella època, doncs, que pagaven la carrera musical a gent de vàlua que no s'ho podien permetre. I, bueno, doncs, per sort, sort va tenir la Montserrat Caballé, i sort hem tingut tota la humanitat sencera de que el senyor Joan Antoni Bertran li pagués els estudis, no? Ella després va estar uns anys treballant a Basilea, i a Bremen la seva formació bàsica va ser a teatres alemanys, i sempre es parla del bel canto, com a les peces de bel canto de Montserrat Caballé, però ella tenia també una molt sòlida formació en òpera alemanya. Escoltem-la. Ella també explicava sempre que el seu pare era molt aficionat a la música i li agradava molt escoltar les gravacions de Miguel Fleta. I ella, quan escoltava aquestes gravacions, es quedava embadalida amb els pianos que aconseguia fer. I ella sempre pensava, jo algun dia he de poder fer aquests pianos. jo penso que ho va aconseguir, no?
Sí, en qualsevol cas, per algú que no ho hagi, que potser no ens hagi entès el que et referies amb els pianos...
Vol dir que et defluix. Aquest, i sobretot, és molt difícil en el cant. Jo no ho sé, perquè precisament per lo difícil que és, jo no ho he intentat mai, però és molt difícil el cantar fluix amb notes agudes. I, bueno, aquí estem sentint un festival de pianos aguts que posen la pell de gallina. Bé, seguirem amb el següent track, que és un fragment d'Aïda, de O Pàtria Mia, quan l'Aïda veu que no tornarà mai més a veure la seva pàtria. Aquesta era un dels seus papers estel·lars, també, el d'Aïda. Com dèiem, jo recomano a tothom que... Ara tenim la sort que tenim el YouTube i es poden veure moltes gravacions, però jo recomanaria a la gent que, sobretot, a part d'escoltar gravacions d'actuacions de Montserrat Caballé, que són magnífiques, jo recomano que ja també a YouTube poden trobar tota una col·lecció de masterclass, i allà veuran realment el domini que tenia de com sabia explicar, com sabia transmetre aquest coneixement i amb quina tendresa i alhora contundència, doncs és capaç de transmetre als alumnes doncs tot el seu bon saber.
De fet, això passa amb persones que són molt bones en la seva disciplina, que quan els veus només en el resultat final penses que potser no és tan difícil.
Sí, no? clar, quan tu veus cantar Montserrat Caballé i la veus cantant amb aquesta naturalitat i penses, no deu ser difícil cantar. Clar, és que per cantar amb aquesta naturalitat hi ha anys, com dèiem abans, anys d'esforç, de constància, de treball, i de treball tècnic, i
després els veus assajar i els veus quan estan provant coses i dius, això és realment és fora de sèrie.
Sí, clar, i sobretot ja et dic, i en les masterclass, llavors, elles quan llavors els alumnes els hi costa, hi ha quelcom que els hi costa, i ella els explica com treballar per aconseguir allò. Realment és una meravella. Ella, això, si em permets, això m'ho explica, t'explica una anècdota una vegada, això m'ho explica en primera persona la Isabel Rodríguez, una soprano amb la que jo he treballat molt sovint i que ho va viure ella. Estàvem assajant un dia, els cantants, normalment quan assagen no canten el que en diuen a veu, marquen, és a dir, es reserven la veu, sobretot si el concert és aviat, per no cansar-se, no? I un dia estàvem assajant i l'endemà teníem la funció amb la Isabel Rodríguez i ella estava cantant a veu, no? I jo li vaig dir, bueno, Isabel, si vols marcar, marca, només dona, no pateixis. I em va dir, no, jo vull cantar. I va cantar. I a l'acabar l'assaig, em veia i em diu, és que no fa gaire vaig anar a una masterclass de la Montserrat Caballé i em va dir, diu, mira, noia, tu fes el que vulguis, però jo sempre he cantat a veu. Diu, perquè no saps mai qui t'estarà escoltant.
No, això és veritat, això és veritat.
I diu, des d'aleshores jo sempre canto a veu. Bé, una altra de les grans virtuts de Montserrat Caballé és que era una políglota, era una dona que ho parlava tot.
I ho cantava tot.
I ho cantava tot, evidentment, però clar, quan cantes amb una llengua que entens i que domines, doncs evidentment és molt diferent, no? Ella, a part de català i castellà, evidentment, doncs parlava a la perfecció anglès, francès, alemany i italià. Poca conya, eh? Poder parlar aquestes llengües. I és veritat, a més, eh? I mira, mentrestant, ja veuràs, posarem l'últim track, que és una mica llarg. Doncs això que deia ella, una poliglota de nata. A més, era una dona que tenia un sentit de l'humor. Expliquen que tenia un sentit de l'humor extraordinari. I si em permets, jo t'explicaré una cosa que jo vaig veure en directe. L'any 92, ella va fer un concert a París, al Teatre Châtelet. Jo en aquell moment jo estudiava i vivia a París, i jo tocava l'orquestra amb la que la meva companya. I li van fer un programa de ràdio, a Ràdio France, que el van retransmetre a un programa a nivell nacional, i evidentment, clar, l'entrevista era en francès. I ella parlava a la perfecció, sense cap problema. O sigui, no només entenent, sinó realment... O sigui, diuen que un és capaç de... Un domina una llengua quan és capaç d'estimar i riure en aquella llengua. I Montserrat Caballé estava clar que estimava i reia en francès en aquell moment, perquè no tenia cap problema. I en un moment donat, l'entrevistador li va dir: "Ah, madame Caballé, vous parlez très bien en français." Bé, s'ha de dir que en francès hi ha una expressió que quan algú parla molt malament el francès, hi ha una frase feta que diu que parla com una vaca espanyola. I parle com un vaix espanyol, diuen, no? Quan algú parla malament francès. I ella, i l'entrevistador li va dir: madame Caballé, vous parlez très bien français." I ella, allà amb un atac de sentit de l'humor, li diu: "Ah, no, home, je parle com un vaix espanyol." No? I li diu, bon, en fet, je suis un vaix espanyol. Jo sóc una vaca espanyola. I es va posar a riure ella mateixa allà, que el locutor li va agafar un atac de riure a tots.
En riure-se d'un mateix demostra la confiança.
Aquest és el veritable sentit.
Autoestima i confiança,
sí, sí,
realment.
Sí. I realment va ser un moment estel·lar, no? Perquè allà tothom va esclatar a riure, realment, demostrant allà un sentit de l'humor magnífic. Estem sentint, i amb això acabarem el programa, un fragment. Ara deixarem
el deixarem fins al final.
Fins al final. Sí. Però és un fragment que jo sé que a Montserrat Caballé li tenia molta estima. És un fragment que jo també li tinc molta estima, cosa que comparteixo amb Montserrat Caballé, que és La mort d'amor d'Isolda. És el final de l'òpera de Tristany i Isolda, de Richard Wagner, i és on ella és quan es mor la Isolda. No sóc un expert en alemany, però sé que el text que està cantant l'està cantant molt bé. Com dèiem, ella tenia un repertori extensíssim, era una dona d'una memòria prodigiosíssima. Aquests dies ara s'ha dit si 80, si 90, si 100, si 3, si 150 òperes. És igual, jo penso que més enllà de 20 ja és molt, no? I demostra una capacitat de treball inconmensurable, i és veritat, sí que una memòria prodigiosa. Jo, si em permets, com a última cosa, t'explicaré una anècdota, que aquesta sí que la vaig viure en primera persona. Jo amb Montserrat Caballé professionalment hi he coincidit dues vegades. I hi ha una anècdota que lliga les dues vegades. Que era aquesta vegada que jo et dic que l'any 92 va venir a París a fer un concert del Teatre Châtelet, i va ser amb l'orquestra Colón, l'orquestra d'Eduard Colón. En acabar un dels assajos, estàvem quatre o cinc músics xerrant, i era una dona molt sociable, i va passar per allà i es va afegir la conversa amb aquella naturalitat tan seva, no? Evidentment parlant en francès, i vam estar una bona estona xerrant, i bé, després se'n va anar, ja està. Acabat el concert, que era dos o tres dies després, jo em vaig anar a despedir d'ella, i se va posar a parlar en francès, i va ser aleshores quan li vaig dir: "Senyora Caballé, jo sóc de Barcelona." "Ah, i mira quina cosa, vostè i jo," perquè sempre tractava de vostè tothom, amb una educació exquisita. "I, ai, quina il·lusió, vostè, ai, vostè i jo aquí parlant en francès, i dos de Barcelona, i em dirà vostè quina cosa." Bé, bueno, vam despedir-nos i ja està. 10 anys després, a la Simfònica del Vallès, amb un assaig que va venir, on ella hi era, va arribar l'assaig, i en un moment donat jo vaig passar pel seu costat, anava a la viola, jo tot cohibit vaig passar pel seu costat, i m'atura, i se'm queda mirant i em diu: "Comment allez-vous, monsieur?" I em vaig dir: "Perquè vostè és el viola de l'Orquestra Colón, que jo me'n recordo de vostè."
10 anys després.
10 anys després, em vaig quedar de pedra. Mira, se m'està posant la pell de gallina ara encara, que em vaig quedar de pedra. Res, doncs, Lluís, ha sigut això el nostre més sincer homenatge a aquesta gran figura que ens ha deixat, i que ens ha deixat a tots, no només al món de la música, sinó al món de la cultura, i al món en general, una mica més orfes. Descansi en pau, i acabarem amb aquesta mort d'amor de Tristany.
Ho deixem amb aquesta peça, tornem amb el benestar emocional després de la publicitat.